esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Bona tarda, com esteu? Gairebé les 3 i 5 minuts aquí als d'Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres, des d'aquesta hora i fins que siguin les 4 de la tarda, no ens atura ningú. Rebeu la salutació d'Albert Díez del micròfon. Anem ràpidament, que tenim molta teca, amb protagonistes, amb informació i també amb el punt d'anàlisi, entenem, necessari. Dic que anem ràpid i comencem amb els nostres titulars, que són allò que denominem els destacats. Avui, en aquest temps de ràdio, parlarem del futur de Frenkie de Jong, de Felipe Coutinho i d'Ousmane Dembélé. És a dir, de tres jugadors del Barça, dos que hi són i un que està cedit aquesta temporada. Ho farem de la mà de l'Helena Condis. Per cert, estem preparant, a veure si surt, una comunicació amb els Països Baixos, és a dir, obrint la via neerlandesa, aquesta relació Barça-Països Baixos. Insisteixo, estem preparant aquesta comunicació, a veure si d'aquí uns minuts la podem tenir enllestida. Avui també és notícia Eric García, el futbolista del primer equip del Barça, que està sancionat per jugar a Getafe, però a més, passarà pel quiròfan per corregir una lesió al dit polze de la mà dreta. Avui es completa la 36a i avantpenúltima jornada de Lliga de Primera. Va començar el dimarts, acaba avui amb 3 partits. A les 7 de la tarda, Reial Societat Cádiz. A les 8 del vespre, Rayo Vallecano Reial Societat. I a 2 de 10, 2 quarts de 10, Reial Madrid Llevant amb el conjunt valencià fent-li el passadís al campió de Lliga. Més coses, l'Espanyol ja té la permanència matemàtica. Avui el Quique Iglesias ens porta els plans de futur del conjunt blanc i blau i ho comentarem tot plegat amb un històric de l'Espanyol, com és el Dani Solsona. I avui, atenta a la companyia, regalem 3 entrades dobles per l'Espanyol-València del dissabte vinent a 6:45 de la tarda. Ha canviat el partit. Ha passat del diumenge al dissabte. Espanyol-València, 18:30. Després dono el telèfon, el telèfon del programa, i les 3 primeres persones que truquin s'emporten aquestes 3 entrades dobles per anar acompanyat o acompanyada el dissabte a Cornellà Prat. Més futbol, una més. Demà, Melanie Serrano, la jugadora del Barça, anunciarà que deixa el club. I també és notícia el Barça femení, perquè tenim clàssic a les semifinals de la Copa de la Reina. Barça, Real Madrid, partit que jugarà el dimecres 25 de maig. Àmbit poliesportiu, destacats en bàsquet, l'Espar Unigirona renova per 2 temporades a la MVP, és a dir, la millor jugadora de la Lliga, la nord-americana Rebecca Garner, que, insisteixo, signa per 2 campanyes. És una molt bona notícia. De moment, segueix sense entrenador al conjunt de Fontajau. També és notícia el Barça d'handbol, que posa un peu a la final a 4 de la Champions gràcies a la victòria 29-33 a la pista del Flensburg d'Alemanya. La tornada d'aquests quarts de final el dijous de la setmana vinent al Palau Blaugrana. I waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'enfrontarà al Prorreco italià als quarts de final de la màxima competició continental, és a dir, de la Champions. Dit això, enquestes a través del Twitter @esportscope, que ens serveix per interactuar entre tu, vosaltres i nosaltres. Preguntem en clau Barça. Vendríeu a Frenkie de Jong, sí o no? Moviment a la peixera del programa, tranquils. Anem a veure què pensa el poble. Sí o no vendríeu a Frenkie de Jong? A aquesta hora, gairebé 3 de la tarda i 9 minuts, tot molt apretat, tot molt igualat, però està guanyant amb el 60% dels vots el sí, vendríeu a Frenkie de Jong. Algú fa que sí amb el cap a la peixera. I en clau perica, enquesta espanyol, un cop assegurada la permanència de forma matemàtica, 4 opcions. Què creieu que passarà d'aquestes 4 opcions? Que marxarà Rufete, és a dir, el director esportiu, que marxarà Vicente Moreno, és a dir, l'entrenador, que marxaran els dos o que es quedaran i no marxarà cap dels dos. Aquesta hora, opció més votada i de forma destacada, que Rufete i Vicente Moreno porta. Que marxen els dos, 56% dels vots. Segona opció, que no marxarà cap dels dos, 22% de les respostes. Tercera opció, que marxarà només Vicente Moreno, 17% dels vots. I atenció, que semblava que estava més fora que dins, veurem què passa. Només el 5% dels vots pensa que marxarà Rufete, el director esportiu, l'actual director esportiu de l'Espanyol. Sílvia Ortiz a la coordinació i a la producció, Héctor García a la sala de màquines. Ara, un bon consell aquí a Esports Cope. Empieza a ahorrar tiempo y sobre todo dinero contratando tu seguro en Verti.es y haciendo todas tus gestiones de forma digital sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ahora en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un movimiento, un propósito, una lucha, una bandera. Haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Ayúdanos a impulsar la investigación oncológica en dona.contraelcáncer.es o mediante Bizum con el código 11244. Asociación Española contra el Cáncer.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Gairebé 11 minuts de la tarda. Si t'incorpores ara, gràcies per fer-ho. Això és Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. Anem amb la portada del programa. Avui una portada densa, ben farcida de molts elements, com tres noms propis que posem a sobre de la taula. Acaba d'entrar en aquest estudi de Cope Catalunya i Andorra l'Helena Condis per parlar del Barça. I parlar primer del futur de Frenkie de Jong, que entenem ara mateix és el jugador amb millor cartell, més enllà d'Ansu Fati, que ni el vol vendre al Barça ni ell vol marxar. Cas de Gavi, en la mateixa situació, el futbolista del Barça, Frenkie de Jong, pel qual, si volgués el Barça, pot treure importants rèdits econòmics. El futur de Frenkie de Jong. Obrim carpeta de Jong, Frenkie, no Luke, que no està gens clar. A veure, què ens expliques, què saps, que tens bona informació. La Condis, bona tarda.
Hola, Albert, què tal? Molt bona tarda. Doncs el que sabem és que Frenkie de Jong no se'n vol anar del Barça. Segons el seu entorn més directe, és molt feliç a Barcelona, on, a més, acaba d'estrenar una casa recent comprada, amb reforma completa, molt a prop de Sergi Roberto. A nivell esportiu, ell creu que pot triomfar aquí. De fet, ha mantingut una xerrada cara a cara amb Xavi Hernández fa uns dies, i el tècnic li va transmetre la plena confiança que té ell des de la banqueta i també tot el seu staff. Ara bé, Frenkie de Jong, qui està molest és amb el club i amb totes les informacions que apareixen sobre el seu futur, perquè sospita, i sospita bé, que l'estan movent al mercat, encara que no ho admetin públicament. Ja veus el club, ja veus dins de l'entitat, que defensen la seva venda, encara que sigui dolorosa, perquè calculen que podria deixar en caixa entre 70 i 80 milions d'euros, que aniria molt bé, evidentment, per intentar reflotar la greu situació econòmica que travessa el Barça. Sobre el United, el que em diuen és que no el sedueix perquè no disputa la Lliga de Campions, i des del United m'explicava el company Guillem Balaguer, que és un jugador que agrada, però que no han tancat ni han negociat molt menys res amb el Futbol Club Barcelona.
Molt bé, Helena, no te'n vagis, que després et pregunto per Coutinho i per Dembélé. Així està la situació a dia d'avui, a aquesta hora, de Frenkie de Jong. De la informació a l'opinió, perquè anem fins als Països Baixos. Tenim comunicació, ens ha costat una mica, amb Amsterdam, amb un vell conegut de l'afició del Barça, exjugador del conjunt blaugrana, treballant i sobretot entrenant ara el planter de l'Ajax. Entenc que és una persona feliç avui, perquè l'Ajax acaba, a falta d'una jornada, de proclamar-se campió de Lliga. Ens escolta Ronald de Bur. Ronald, hola, què tal?
Muy bien, especialmente desde ayer.
Claro.
Ajax grabando el título y el... fue bien. Año difícil, porque toda la gente pensaba va a ser un título muy fácil para grabar, pero al final fue bastante cerca con PSV Eindhoven, pero al final yo creo merece el título.
Merece el título. Bueno, ya me has quitado la pregunta de la boca que te iba a felicitar directamente. Más que preguntar, felicitarte por el título del Ajax. Por lo que nos dices, ¿hay algún momento durante la temporada que no lo visteis claro? Porque sí que con lo que viene haciendo el Ajax las últimas temporadas, no solo en cuanto a títulos, sino sobre todo cómo viene jugando, parece que sea más fácil de lo que al final es, ¿no?
Sí, no, la gente, porque hay quien el dinero para mejor que los otros clubes y por ejemplo ha traído a Haller por 20 millones y otro, Anthony, otro jugador,
sí.
Y la gente pensaba va a ser un título muy fácil, pero hay siempre momentos en una temporada que fue difícil, porque en Champions League fue en la cualificación fue espectacular, ganado todo, pero después hay una como se dice, encajido de yo creo mentalmente,
sí.
A veces gente que está lesionado, pero la gente no pensaba que es posible que Ajax llegar a un nivel que puede perder partidos contra equipos que normalmente tú sabes no puedes perder, pero este pasaba, pero al final fue muy muy cerca de PSV Eindhoven por un visitante neutral, fue bien, pero si es un fan de Ajax estás ya nervioso, pero ayer todo fue bien, fue un partido muy bien. Tengo que decir, porque ayer he visto un Ajax que fue con mucha energía, buenos goles y ya al final yo creo que merece el título.
Bueno, ahora te voy a preguntar porque la relación Países Bajos-Barcelona, holandeses-Barcelona, es muy estrecha en la historia. El Fútbol Club Barcelona, lo sabemos, ¿no? Pero lo reiteramos, siempre
sí,
ha tenido
claro.
Relación y muy buena relación con, en este caso, los Países Bajos. Pero una más del Ajax y voy con temas más nuestros del Barcelona. Punto y aparte en el proyecto del Ajax hasta ahora, ¿no? Lo digo por Ten Hag.
Claro. Ten Hag ahora está el nuevo entrenador, anunciado que es el entrenador de Man United.
Sí.
Y claro, yo he leído también los periódicos,
sí.
Y los social media que Frenkie de Jong está a punto para jugar por Man United. Para mí es una sorpresa. Pero no sé, siempre cuando mucha gente dice y los periódicos dice esto, va a ser un poco de verdad, creo.
Oye, mira, te pregunto por eso. Me va muy bien porque vamos ligando temas. Ronald, ¿te sorprende mucho que esa operación se pueda llevar a cabo por Frenkie de Jong, por el Barça, por el Manchester, por la cantidad económica? ¿Por qué te sorprende?
Yo creo que económica puede ser. Que esto puede entender esto, porque si el club está mal con financia o
sí.
Algo, yo puedo entender esto, porque al final tiene que pagar la gente, los jugadores y todo, entiendo. Pero si no es esta cosa, no entiendo, no entiendo, porque yo creo que Frenkie de Jong es un muy buen jugador y está enseñado esto muchas veces, a veces no, pero para mí ahora Barcelona normalmente tiene mucho más paciencia, ahora es un club que está muy nervioso, si no va bien, Frenkie no es un buen jugador, tiene que vender. Si el próximo partido jugaba bien, Frenkie de Jong es el jugador que lleva el equipo. Y para mí fue esta temporada así. Y para mí, Barcelona necesita un Frenkie de Jong, porque Busquets no es el más joven ahora. Piqué, otros jugadores, Dani Alves o algo. Para mí, él es el futuro. y puede jugar en muchísimos sitios. Es muy multifuncional y para mí es un equipo que si tiene la posibilidad tiene que guardar en el Barça. Es mi opinión.
Claro, claro, es tu opinión, la opinión de Ronald de Boer. Una opinión muy válida. ¿Hace cuánto que no hablas con Frenkie de Jong? ¿Has tenido oportunidad de hablar hace poco con él para saber cómo está y qué piensa él de toda esta situación?
No he hablado con él, pero yo he leído algunas cosas en el periódico o a veces por tele. Yo creo que él está muy contento en Barcelona y, claro, él no está contento a veces con su cuando estás cómo se llama cambiado, sí. A veces he visto su caro porque él es un jugador que tiene calidad para jugar con alto nivel hasta 90 minutos. Uh-huh. Pero para mí él está todavía suficiente, con la suficiente energía para jugar por Barcelona, seguro.
Oye, acabo, una más. El jugador, digo, Frenkie de Jong, que vino al Barça ya hace unas cuantas temporadas, al Frenkie de Jong que estamos viendo ahora, se parece muy poco. ¿Por qué crees que no ha evolucionado, es decir, no ha crecido en el Barcelona?
No, no sé, yo creo él está... ellos utilizado mucho Frenkie en varias posiciones. Para mí, yo fui también un jugador así. Si el jugador, por ejemplo, Clive no ha hecho bien, Ronald va a poner el número 9. Si el medio campo no va bien, Ronald pone porque es mucho multifuncional. Sí. Y para mí este no es bien por el jugador, porque a veces mejor tiene un sitio fijo, un posición fijo, y este para mí es el problema ahora. Está ellos utilizando el como defensor, medio campo o medio campo de más atacante, a veces extremo derecho. Para mí no es justo para él. Él necesita un sitio y para mí su sitio es de Busquets. Y Busquets, me estoy enamorado de Busi, pero ahora yo creo que es el tiempo para cambiar El entrenador tiene que tener este visto, y para mí este es su sitio para jugar en el Barça.
Muy bien, Ronald, te agradezco estos minutos, te agradezco tu tiempo, reitero la felicitación desde Barcelona, desde Sports Cope, para el Ajax, campeón, segundo título consecutivo después de la pandemia de la Eredivisie, superando al gran rival en los Países Bajos como es el PSV Eindhoven. Ronald, cuídate, muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Un abrazo. Adiós. Ronald de Boer, protagonista. Adiós. Seguim a Sports Cope, tenim més coses.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Porque sé que estás aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby, ese recuerdo.
3 i 23 de la tarda. Un dia posarem una càmera, eh? Un dia posarem una càmera i farem un Facebook Live, un Twitch. Ho farem tot des d'aquest estudi, per veure el que està passant ara mateix. Aitana, no dius? Puja. T'agrada, no, Condis?
M'encanta, de fet, estava ballant.
Hi ha una cançó que m'agrada, Aitana, que és amb Zoilo, que m'agrada molt. Aitana i Zoilo, a tu també.
Aitana i Zoilo. Sí, tot el que... tot el que fa Aitana m'encanta.
Perfecte. Després d'aquest parèntesi, que semblava cadena 100, seguim a Cope Catalunya i Andorra.
Casa.
A veure, que hem... Sí, és el mateix grup, els estimats companys i líders de cadena 100. Hem parlat de Frenkie de Jong. A veure, dues carpetes més que obrim ara. Carpeta Phil Coutinho, Felipe Coutinho, que, us deien, hi ha tres jugadors dels que parlem, dos que hi són i un que no hi és perquè està cedit. Per on passa? Ja m'ho imagino, però explica-m'ho tu. Per on passa el futur de Coutinho?
Doncs serà la primera sortida en aquest mercat d'estiu. De fet, en les properes hores s'ha de confirmar el traspàs de Coutinho a l'Aston Villa. Els dos clubs estan tancant els últims serrells per doncs, acabar de firmar aquest contracte que portarà Coutinho on està cedit des del mercat d'hivern a l'Aston Villa. Pagaran uns 20 milions d'euros, que és la meitat de l'opció de compra. També hem de dir que ja ho vam explicar en el seu moment, des del Barça, reconeixien que veien impossible que l'Aston Villa pagués els 40 milions d'euros que havien fixat com a opció de compra. En qualsevol cas, creuen que està bé aquesta venda, hi ha certa satisfacció perquè ingressen 20 milions d'euros, encara que no seran 20 milions d'euros d'ingrés directe, perquè s'aplica aquesta regla de l'1 al 3. Per tant, el Barça podrà utilitzar uns 6,6 milions d'euros d'aquests 20 que ingressi per un possible fitxatge. Però la realitat és que també deixa una bona alliberació de massa salarial perquè la fitxa de Coutinho és una de les més altes de la plantilla.
Molt bé. Situació Felipe Coutinho. Està al·lucinant, Héctor García. Preneu bona nota de tot això, més enllà de la... Ho dic perquè és un bon culer, el nostre tècnic, i al·lucina amb tot el que està passant al Barça. García, això és l'herència, entre altres coses, l'herència del... No, no dic de com s'ha gestionat, que també, sinó l'herència del passat. Preneu bona nota que això convalida gairebé la meitat de la carrera
d'Econòmiques. Coutinho hem de dir que va arribar un 5 de gener, que sí, l'esperàvem ja en el mercat d'estiu, finalment no es va poder concretar aquella operació. Va arribar un 5 de gener com a regal de Reis al Barça.
Molt bé, bon apunt. A veure, com dius, Dembélé, què? Novetats de Dembélé, F5, què passa?
Doncs que continuen negociant la seva renovació, encara que a distància, estan intercanviant, pel que em diuen, cito textualment, fórmules creatives, fórmules imaginatives per intentar acostar postures, continuen encara allunyades a nivell econòmic. Complert el primer objectiu, perquè per Dembélé era indispensable jugar a la Champions la propera temporada, es manté aquesta negociació entre Mateu Alemany i Moussa Sokó. Són converses permanents. Es van reunir, recordem, dues vegades cara a cara. Primer a principis d'abril a Marràqueix, després a finals del mes passat a Barcelona. No s'han tornat a veure junts en una altra taula des d'aleshores i encara no han fixat una nova data. Dembélé, això sí, ens consta que li ha dit al seu agent, a Moussa Sokó, que està disposat a quedar-se al Barça cobrant menys del que li ofereixen altres clubs, queda lliure el mes de juny, i el vestidor continua insistint en que ell es vol quedar, que ell voldria seguir, però des del Barça continuen dient que són bastant pessimistes perquè també estan pendents d'activar les famoses palanques econòmiques per veure què li poden oferir, però estan molt lluny del que demana el seu agent.
Palanques econòmiques. Dono fe que el mòbil d'Helena Condis ha tret fum durant tot el matí. Així tenim el Barça. Condis, gràcies.
Adéu, bona
tarda. I arriba la imatge, a veure què, per on enfoca avui el Manolo Oliveros.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Al final de les temporades regulars, mires la classificació i veus, per exemple, que el Barça necessita un empat per ser segon de la Lliga, el mateix que el Getafe per salvar-se. La majoria, doncs, posarà una X a la travessa. Veus que l'Espanyol manté la permanència i la penúltima jornada, de manera que tots queden retratats i rebent la nota del curs que els hi correspon. És com el teletexto de final de temporada del Chiqui Begristain. I a Itàlia, per exemple, també el retrat era l'Inter campió de la Copa Itàlia i a les imatges sortien Arturo Vidal i Alexis Sánchez. Un se'n recorda, per exemple, d'Alexis Sánchez, de Pedrito, que jugava també a la banda dreta, i de Dembélé. Comparacions odioses, Alexis, Pedrito i Dembélé al Barça. Alexis, 47 gols, 3 temporades, 35 assistències de gol en 3 anys. Dembélé, 32 gols, 5 temporades. Dembélé, 33 assistències en 5 anys. I Pedrito, 99 gols en 9 temporades. A final de curs és l'hora de recollir les notes i quedar reflectides a l'historial de la teva carrera professional, individual i col·lectivament.
Manolo Oliveros.
Històries de Cope. La ràdio, aquí a Esports Cope, històries de la vida amb la imatge del Manolo Oliveros. Una més de futbol i estan escalfant aquí, estan escalfant Fontín i Sergi Font, periodista del diari ABC i, home, Dani Senabre, de seguida. Vinga, més coses. Més coses amb Sílvia Ortiz. Hola, Ortiz, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Producció en Sílvia Ortiz. Ens ha servit a Ronald Dabur avui aquí a Esports Cope. A veure, cada mes un dia important, potser un dia trist també, perquè Melanie Serrano anunciarà que abandona el Futbol Club Barcelona.
Sí, senyor. El Barça ha convocat per demà una roda de premsa de la veterana jugadora a les 2 de la tarda a la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper. Tot apunta que la jugadora sevillana de 32 anys, que acaba contracte aquest mes de juny, anunciarà la seva sortida del club després de 18 temporades de blaugrana. Fa gairebé 3 mesos que Melanie va ser mare amb la seva parella Lara, de les bessones Natura i Itzel. Veurem com s'acomiada demà del club de la seva vida. La notícia d'aquest matí ha estat el sorteig de Copa de la Reina, perquè ens ha portat un altre clàssic a les semifinals. Serà el 6è aquesta temporada, després dels duels de Lliga, Champions, Supercopa d'Espanya. La final a 4 de la Copa de la Reina es disputarà al Corcón. La primera semi serà Granadilla Sporting de Huelva el 24 de maig i la segona serà el clàssic Barça-Real Madrid, que serà només 5 dies després de la final de la Champions a Turí per les blaugranes, tots dos partits a les 9 de la nit. La final es jugarà diumenge 29 de maig a les 11:30 del matí també a l'estadi de Santo Domingo. Després del sorteig a les Roses, la portera del Real Madrid Missa i la jugadora del Barça Bruna Vilamala feien broma.
Nada más, ¿no? Sí. Ya estamos acostumbrados a esta temporada de enfrentarnos al Barcelona, es un plus más. Obviamente es un partido único y les deseo mucha suerte y ojalá que sea a favor nuestro.
Bueno, sí, nos tocó en Supercopa, en Champions, parece que nos encontramos en todas las competiciones y nada, siempre es un partido bonito de jugar y atractivo para el público también, así que espero que haya mucho espectáculo y que vaya para el Barça.
Les semifinals es veuran en directe per Teledeporte i la final en principi per la U de Televisió Espanyola.
Gràcies, Sílvia. Recordeu, Barça, Real Madrid, semifinal, Copa de la Reina, dimecres 25 de maig. Temps d'opinió a Esports Cope.
Penúltima jornada. Amb partits decisius pel desenllaç de la Lliga. Un empat donarà el segon lloc al Barça i es podrà salvar el Getafe.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena Cope.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Coliseo Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis
i Gemma Santos.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
3 de la tarda i gairebé 32 minuts. A veure, més històries. Us deia, temps d'opinió tenim. Dos temps d'opinió avui, un amb blaugrana i un altre amb blanc i blau, del Barça i de l'Espanyol. Comencem pel del Barça. Saludo a Dani Senabre. Dani, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda a tots.
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. I Sergi Font, Fontini pels amics, periodista del diari ABC. Hola, Sergi, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, i també gràcies per acompanyar-nos. A veure, que hem començat avui la portada ha estat per Frenkie de Jong, amb l'opinió de Ronald Dabur. Pregunta directa, sense gaire o gens d'anestèsia. Què hem de fer amb, o què ha de fer el Barça amb Frenkie de Jong? L'ha de vendre o se l'ha de quedar, Dani?
Jo tinc molts dubtes, et podria fer una llista, de fet l'he fet avui, una llista de raons per una cosa i una llista de raons per l'altra, però al final, si haig de decidir...
Què pesa més? Què pesa
decideixo vendre-me'l.
A la balança
sí,
te'l vendries.
Pesa més a la balança, no que a mi no m'agradi de Jong, que a mi m'agrada, sinó que pesa més la situació econòmica del Barça. I llavors hi ha 3 o 4 qüestions. Una és que ja porta prou temps aquí. Aquest argument que s'utilitza amb Dembélé, no, és que porta molts anys i tal. Bueno, de Jong ja comença a portar uns quants anys, ja ha tingut oportunitats amb entrenadors diferents i no ha acabat de trobar el lloc, no té sang. És una línia al mig del camp que teòricament tens ben coberta perquè hi ha Pedri, hi ha Gavi, hi ha Nico, hi ha Busquets, que ja li queda menys, però has fitxat que sí, bueno, tens prou migcampistes com per vendre-te'l. Per tot això sumat, jo, si arribat el moment, i sobretot amb la crisi econòmica del club, jo vendria a Frenkie de Jong.
Vale, apunto. Dani Senabre vendria a Frenkie de Jong. I Sergi Font, què faria?
Jo? Pues mira, tot el contrari. Li posaré la contrària al Dani, que el Dani pensa que només es quedaria amb Dembélé. Els altres es vendria tots menys Dembélé.
11 Dembélé.
Però bueno.
Sí. 11 Dembélé. Clonaria Dembélé, efectivament. Que no ho estigui fent ja. Espera, tens el temps.
Jo dono un parell de raons pel qual em quedaria amb Frenkie de Jong. La primera és perquè, bueno, hi ha molts altres jugadors que haurien de sortir primer. És a dir, no crec que Frenkie de Jong hagi de sortir a tants jugadors que crec que en el Barça actual sobren. Llavors jo primer em desfaria dels que realment no interessen. Crec que Frenkie de Jong és un actiu i encara pot donar molt. I la segona explicació per la qual no vendria de Jong, sí, és perquè el Barça encara es veu regit per la normativa aquesta de la Lliga de l'1-4. És a dir, tot el que vengui, és a dir, si ven a Frenkie de Jong, només podrà invertir un 25% del que aconsegueixi com a benefici, amb la qual cosa no crec que em suposi un actiu molt important o una diferència molt important com per reforçar la plantilla. Amb la qual cosa, no crec que el tio que tingui que substituir, sí, a Frenkie de Jong sigui molt millor que de Jong. Val, per qual me'l quedaria.
Em queda clar. És el treball del Departament de Producció del programa de buscar dues persones que, sense haver-ho parlat abans, pensi, és absolutament magnífic. Clar, després, Dani, hi ha un tema que jo crec que el culer ho ha d'entendre, o a mi em sembla que ho hauria d'entendre, que és que, tal com està el Barça, actius, que és la paraula que utilitzava el Sergi Font a la plantilla, no n'hi ha molts, perquè descartem vendre Ansu Fati i Gavi, que són jugadors que tindrien un gran cartell, però quins jugadors, ara us ho pregunto als dos, pot vendre el Barça per treure més de 50 milions, no dic 10 o 15, que són calés, però per l'economia del Barça no són calés gairebé. És a dir, quins jugadors tenen cartell ara per poder treure més de 50 milions d'euros? Jo només veig a Frenkie de Jong.
Per mi hi ha dos jugadors que entren en aquesta llista, que són Memphis i Frenkie de Jong. Són els únics dos que jo crec que estan a la balança perfecta entre són prou bons com perquè puguis treure alguna cosa per ells i prou imprescindibles, entre cometes, perquè no et quedis mort sense ells. És a dir, si tu et vens a Pedri o Ansu, estàs mort, però no te'ls vendràs. Però és que aquests dos pots viure sense ells i pots treure diners per ells. Per tant, jo me'ls vendria els dos.
Clar, Sergi, ara parlàvem amb Ronald de Burg, que deia que venia a resumir que el jugador que va arribar de l'Ajax no ha crescut al Barça, o inclús jo et diria que s'ha devaluat, no només econòmicament, sinó esportivament, perquè no l'ha posat, en aquest cas Xavi, que és el que està ara a la banqueta, en el lloc que li toca. Primer, us pregunto, començo per tu, Fontini, en quin lloc ha de jugar Frenkie de Jong? I després a mi em sembla que al mig del camí a la davantera hi ha un overbooking ara important al Barça.
Sí, evidentment, hi ha un overbooking, però hi ha pocs jugadors també que puguin rendir al nivell que ho està fent, per exemple, Pedri o Gavi. Llavors, en aquest sentit, també hauríem de veure quines són les posicions duplicades. Pensa que portem molts anys jugant amb Busquets, que a mi em sembla que és un jugador que és dels millors en la seva posició, però perquè el Barça ha sigut incapaç de buscar un substitut a Busquets sempre. Pel sistema de joc que empra el Barça i el famós ADN que utilitza Xavi o els tècnics que han estat aquí, Busquets és imprescindible. Però és que hem sigut incapaços en 10 anys de buscar un substitut a Busquets. Sempre que Busquets no ha pogut jugar, han tingut un problema. I això succeeix també amb els laterals, per exemple. Llavors, bueno, és el gran mal endèmic que ara mateix té el Barça. En quant a on tindria que jugar Frenkie de Jong, bueno, jo crec que més a prop de l'àrea és on li va millor, però tot depèn, bueno, de qui estigui rodejat i de com estigui l'equip. Que al final, el rendiment particular d'un jugador jo crec que va molt en paral·lel al rendiment global de l'equip.
Sí, on hauria de jugar de Jong? La meva resposta és al Manchester United, però si es queda al Barça...
Aquí has estat bé. Aquí
si es queda al Barça, el millor de Jong de l'Ajax ha estat d'interior. Que passa que és veritat que no tenim substitut de Busquets, en això sí que estic 100% d'acord, per això juga amb Busquets i Alba, pel que ha dit el Sergi, perquè fa 10 anys que no tenen... Ja no substitut de... serà el successor. No, és que no tenen ni un suplent que si un dia tenen un refredat puguis dir, no, estic més o menys tranquil, no l'han tingut mai, ni Busquets ni Jordi Alba. Llavors, sí, el podries posar a mig centre. Podria fer-ho bé, de mig centre, estic convençut. Si la seva màxima explosió a l'Ajax era d'interior, jo entenc que De Jong és interior. I d'això ha jugat el 80% dels partits, és que és el Barça.
Sí, clar.
El va posar a central.
Això no va apuntar. Però això és puntual.
Sí, però el gruix de partits de De Jong amb el Barça és d'interior i no ha funcionat.
Sí, allò és com quan el Barça buscava un central o buscava un migcampista i deia, no, hem fitxat un jugador que pot jugar... No, però tu què has fitxat? Un central? Sí, sí, pot sí. Jugar de mig centre, ja, però tu has fitxat un central, no? Una altra cosa és que ho pugui fer. I de la part atacant, Fontini, que dèiem que hi ha overbooking, coincidíem tant al mig del camp com de la part atacant, qui et sobra ara mateix?
A mi tots. Molt tots acceptar... Bueno, a veure, jo faria una... És que faria, al final...
En, a tots en, no, en Sufati, no. Per deferència, no, no, Senabre, no, Dembélé tampoc, no entenc.
He tingut un arranque ara mateix, però vull dir... Hem fitxat parxes. Llavors, vull dir, aquest any ha arribat el Luke de Jong perquè se'n va al Griezmann i tal, i necessitava un davanter. Va arribar al Memphis perquè era la gran aposta de Koeman, però perquè no li van poder portar el jugador que volia. És a dir, al final... tot ha sigut parxes. Llavors, ara mateix, a mi, els jugadors que jo mantindria a l'equip, com davanters, sí, són Ansu Fati, evidentment, Ferran Torres, tot i que a mi comença a fer dubtar per la inversió que s'ha fet. És a dir,
a tu hi ha molts, per la inversió i per saber on ha de jugar.
Clar, sí, clar, exactament. I després el que em planteja molts dubtes és Dembélé, perquè realment, no sé si Dembélé... la seva aportació serà la que ha donat durant aquests últims 4 mesos o serà la que ha donat durant els 5 primers anys. És a dir, són aquests dubtes. És a dir, si realment ja està bé de les lesions, si el tio està centrat, o si això ha tingut... ha vist la llum durant 4 mesos i a partir de l'any que ve tornarà a les andades. Llavors em planteja molts dubtes el cas d'Embelé. Evidentment, si se'n va d'Embelé, necessitaríem un extrem o un jugador que actua en aquella posició. Llavors, no sé fins a quin punt es pot fer una inversió d'aquest tipus. És millor quedar-se'l.
Sí. Per al·lusions, advocat d'ofici d'Ousmane Dembélé, Daniel Sanabre.
En el meu Barça ideal hi caben Ansu i Dembélé. Ja està. Els altres, Ferran Torres, estic completament d'acord. El que passa és que no pots vendre't un tio que acaba d'arribar i que és molt jove. Potser funciona, potser acaba sent un futbolista importantíssim pel Barça, però ara mateix, si no penso en preu ni en quin dia va fitxar i quin dia va arribar, jo, Ferran, Memphis, que ho ha fet bé, és un bon any de Memphis, però Ferran, Memphis, Aubameyang, que ho està fent de nassos i tal, però pel Barça del futur, pel proper nou Barça triomfant, que jo m'imagino...
És un bon suplent, Dani, és un bon suplent.
Aubameyang?
Sí.
Sí, no em molestaria, de davanter suplent.
Clar, no un titular, però un tio
però
que
voldria...
un jugador número 12, jo crec que està bé.
Ell voldria jugar el paper de Luke de Jong, per exemple, no sé si voldria, però sí, bueno, no em fa cap nosa.
Al final, jugar un paper no així...
Però Ansu i Dembélé, si és que es pogués renovar, per mi són els dos que marcarien la diferència.
Molt bé. Ja tinc apuntat aquí el vostre full de ruta. Fontini, vinga.
Que estan d'acord en que Ansu i Dembélé podrien ser jugadors fixes, no jugaran tots els partits. Llavors necessites altres jugadors amb la mateixa... Si no amb la mateixa... que il·lusionin el mateix o que tinguin el mateix rendiment, els partits que aquests no poden jugar. És a dir, un equip avui en dia amb la quantitat de partits que juguen no són 11 jugadors. Necessites 15, 17, com a mínim.
Sí.
Llavors, en aquest sentit, la banqueta has de tenir jugadors amb qualitat perquè quan aquests surtin no es noti les baixes.
Molt bé. Anirem tancant debat. Ho deixem, no cremarem totes les nous ara, que sí, tenim... Sí, clar.
Per mi no hi ha problema.
Et veig. Has dinat benvolgut a mi, veritat? Has dinat, no, et veig bé.
Clar,
et veig en forma, Fontini, bé.
Amb el Dani Sanabra sempre és un burxa.
Sí, has dinat, què has dinat?
Ortiz, apunta aquesta parella pel que pugui venir en el futur. Sanabra, Sergi Font. Ah, meravellós. La ràdio fa unes parelles.
Oh.
Gràcies als dos.
I a vosaltres.
Us desitjo que tingueu un dijous meravellós. Cuideu-vos molt.
Igualment.
Una abraçada.
Sergi Font, Dani Sanabra. L'Espanyol, ja, protagonista aquí a Esports Cope.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Digi, el operador de fibra y móvil que va por libre, patrocinador oficial de l'Espanyol, te ofrece este espacio.
Vinga, que ja tenim a l'Espanyol el conjunt blanquiblau matemàticament. Era virtual, però ja és matemàtic. Ara sí, podem començar a mirar, i jo crec que amb certa celeritat, el futur a curt, mig, ja no dic llarg termini, del conjunt blanquiblau. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Albert Díaz, bona tarda.
Tinc un home feliç avui.
Sí, senyor. I tot i que ahir em vaig empassar un Espanyol insuportable, una actitud impresentable, sí, de Llangel, autoexpulsat al segon número 20 de la segona part, una defensa de goma, una plantilla entregada que ja no pot dir més d'aquesta temporada. En 18 partits fora, l'Espanyol només ha estat capaç de guanyar una vegada, així que també bona part de la culpa també la té l'entrenador Vicente Moreno i un vestidor que ha baixat del tot als braços. Parlem de Vicente Moreno, l'escoltem i després et dono notícies.
Conseguimos esa puntuación relativamente pronto, que era un... Teníamos pues dos caminos, ¿no? Uno, el conseguir resultados para hacer una clasificación muy buena o como bien dices, pues tener una sensación mala en lo que es el final de temporada. Y nosotros solo, pues, de alguna manera, vamos complicando un poco ese escenario de la parte final de la temporada y bueno, pues generando pues al final esa mala sensación que te deja el no ganar. Nos quedan dos partidos. Cuanto menos pues podemos intentar, como bien dices, pues que la sensación sea pues terminar ganando esos dos partidos. Pues bueno, depende de nosotros.
T'explico que Mr. Chen ja ha pres la decisió, jo no sé quina és, però ja l'ha pres i està a l'espera de comunicar a les parts i a la gent que està aquí a Barcelona el que ha decidit respecte a Rufete i a Vicente Moreno. La decisió està presa, ell té claríssim que s'ha de reconnectar a la gent amb el club i entenc que demà és una mica precipitat, el dissabte, finalment dissabte, 6:45, hi ha partit contra el València, entenc que la decisió es prendrà, no, es comunicarà entre el València i el Granada, entre aquest partit de dissabte i el de la propera setmana que acabarà la temporada.
Molt bé, així està l'Espanyol. Tenim protagonista que ens està esperant per analitzar-ho tot plegat, però no m'he oblidat, tenim tres entrades dobles. Per l'Espanyol, València, del dissabte, efectivament, dissabte vinent a partir de 6:45 de la tarda. Les tres primeres persones que truquin al 93-270-3780, 93-270-3780, se'n van acompanyats o acompanyades el dissabte a Cornellà Prat, 93-270-3780. I ara, vaja, un històric, Dani Solsona, hola, bona tarda.
Bona tarda.
És la primera trucada, Dos entrades pel Solsona.
Quantes entrades tinc?
Tu les que vulguis, però crec que tu tens la llotja tota per tu, benvolgut, Solsona. Escolta, dos noms propis. Ara sí, permanència assegurada de forma matemàtica. Et pregunto què creus que passarà o què ha de passar, el que em vulguis respondre primer amb l'entrenador, amb Vicente Moreno. Tu creus que seguirà? Ha de seguir?
Jo crec que seguirà, perquè crec que seguirà Rufete.
Ja m'ha respost l'altre, Solsona.
Ah, bueno, no sé. Jo crec que Rufete seguirà, i si segueix Rufete, entenc que també continuarà Vicente Moreno. Això és la meva opinió, que no és informació, perquè la informació la doneu vosaltres, però és la meva opinió.
I deixa'm que et pregunti, és a dir, tu penses que els dos segueixen, el director esportiu i l'entrenador. Tal com està anant la temporada, a punt d'acabar, tot el que ha passat aquesta temporada, després de retornar a primera, tu ets més partidari de que continuïn o de fer foc nou?
Aquí tothom vol treure Rufete, treure Vicente Moreno i canviar-ho tot i començar de nou. Jo no ho tinc tan clar. La veritat és aquesta. I no és que no em vulgui mullar, però és que no ho tinc clar. Si han de seguir, no. A veure, si hem de mirar fredament si han aconseguit els objectius, a Vicente Moreno està clar que els ha aconseguit. Que si hem de mirar com ha jugat a Vicente Moreno l'Espanyol a Cornellà, podem dir que, bé, podem estar satisfets, no?, pels punts que han tret. Ara, si mirem a fora de casa, doncs evidentment que no estem gens contents, perquè només hi ha hagut una victòria i a l'equip les sensacions mai han sigut de dir, escolta, m'estan competint bé per poder treure els tres punts. Per tant, a mi se'm fa difícil ara mateix de dir, bueno, el tren, perquè, clar, si se'n van, has de portar algú,
I que, I que millorin aquests.
I a veure qui portes, serà millor o no. Bueno, és que a vegades han de treure els entrenadors perquè hi ha un revulsiu i tot això. La veritat que hi ha hagut alguns episodis, com el darrer de Raúl de Tomàs. No ho tinc clar. Aquesta és la realitat.
El Solsona, crec que és bastant important tenir present que posa un punt de serenor en tot el que és l'actualitat, informació i l'espanyolisme. Dic perquè sembla que s'hagi de cremar tot i em sembla molt important també tenir aquesta altra via que és, a veure, baixem una mica la pilota, el suflé i mirem què ha de passar. Quique.
El que li podria preguntar al Solsona és si que la gent s'hagi fixat tant en Rufete i en Vicente Moreno li ha tret culpa al vestidor que en té molta de culpa de com s'ha jugat aquesta temporada també, eh, Dani?
Sí, sí, home, la veritat és que, mira, entre els que han vingut seguits i els que acaben contracte i alguns que no acaben, que potser no haurien de continuar, doncs igual estem parlant de 8 o 9 jugadors, no?
Com és?
Aquí també s'ha de filar prim, vull dir, perquè sí, que s'han de treure, bueno, és veritat que José li sembla que està fet, que Brian Olivan també està fet, però després hi ha una altra sèrie de jugadors que diu, bueno, què, s'ha de renovar Diego López, s'ha de renovar David López, s'ha de renovar Melendo, Yangel Herrera s'ha dit, Morlanes s'ha dit, Loren s'ha de tornar, Dimatà quin és el paper, vull dir que és un treball que no és qüestió de dir, bueno, ho cremem tot, perquè el fàcil és això, bueno, ho cremem tot, et traiem tots els jugadors, en fixem uns altres, bueno, clar, tot això està molt bé i jo respecto molt l'opinió de tota la gent de l'Espanyol que pugui estar emprenyada, però això és qüestió de tranquils, anem a seure, que segurament ja ho estan fent, perquè clar, si Rufete segueix o no segueix, de moment el que està planificant deu ser Rufete, no? I sí. Catoira, el senyor Catoira, que està per allà també. Sí.
Aquesta és una altra, eh? I temps tindrem per aprofundir també en funció del que passi. Estem a 12 de maig.
Rufete ha fitxat a Brian Olivan i a José Lu.
Clar, és a dir, si ve algú, ha d'agafar l'herència i no sé quin marge, dic de director esportiu, té per fer o desfer. Però vaja, viurem el següent capítol. Jo crec que en quan sapiguem què passa, com deia el Quique, no ha de trigar massa amb l'estructura de l'Espanyol, perquè Chen Yansheng ja té presa la decisió. Solsona, alguna cosa més?
No. Que almenys que el dissabte contra València, doncs, que la gent es pugui despedir de l'equip aquí a Cornellà amb una sensació bona, no? Vull dir, no la... Sí. No dels partits de fora de casa, ja concretament del darrer camp de l'Alavés, que és una mica la continuïtat del que ha vingut fent durant tota la temporada fora.
Molt bé. És un plaer escoltar-te, Dani. Gràcies pel teu temps, eh? Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, gràcies.
Dani Solsona, avui aquí a Esports Copé. Iglesias, cuida't. Gràcies
bona
també.
Bona tarda a tu.
Que vagi bé. Adéu.
Un gamer despistado al que captar.
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Con Digi tienes la red de fibra más rápida para tus partidas. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Vinga, aparquem tot el que és futbol, àmbit poliesportiu. Tenim tres temes: bàsquet, handbol i waterpolo. Començant pel món de la cistella, benvolgut José Luis Gil, hola, bona tarda.
Què tal, Alberto? Bona tarda.
Perquè estem a les portes de l'última jornada de la Lliga Endesa, al cap de setmana, i ens fixem en el que pot haver-hi o hi haurà en joc per Morabanc, Andorra, per Joventut de Badalona, per Baxi Manresa, i no pel Barça, perquè és primer sí o sí.
Sí, es tancava la penúltima, recordem, amb victòria del Manresa a Màlaga, 95-100, i la sorprenent derrota del Joventut a casa davant d'Obradoiro. Tot pendent, doncs, d'una última jornada que es jugarà íntegrament dissabte, entre les 6 de la tarda i les 20:45. Per simplificar les coses, la penya ha de guanyar a pista de Baskonia i en funció del resultat de l'Obradoiro-València serà tercera o quarta. Si perd, no tindrà factor pista als quarts de final. Quan arribi el moment, s'analitzarà això, coach Carles Durant.
Durant l'any, aquest grup d'equips que hem estat en aquesta posició hem demostrat que està molt igualat i que som molt competitius. Queda molt encara per play-off i el que sí que hem de fer és acabar bé la lliga regular i això passa per intentar tornar a jugar el millor bàsquet possible a Vitòria i guanyar. Després ja veurem el play-off i en quina posició estem.
El Baxi Manresa, com a molt, acabarà cinquè. Però si Baskonia guanya el Joventut i l'Andorra guanya el Tenerife, podria passar, baixaria fins al setè lloc, on també cauria si perd el seu partit davant del Barça l'última jornada. Això pel que fa al play-off i la permanència. Ah, Morabanc Andorra. No depèn de si mateix. Li cal una carambola. Primer pas, guanyar a casa Lenovo Tenerife. Llavors, salvats si perd Fuenlabrada a Burgos. Salvats si Zaragoza perd a Múrcia. O salvats si el Betis guanya a pista de Bilbao. La resta de combinacions enviarien a l'Andorra a la Lliga LEP.
Primer guanya i després esperar.
Guanyar.
Però primer
esperar.
Fer la feina i juga a casa davant Lenovo Tenerife. Pausa i més coses.
Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro.
Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica en muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Quedan cuestiones pendientes, transparencia, información.
Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado. Desacreditarlos para darle el gusto a tus socios es un debilitamiento irresponsable del Estado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Mal comptats i arribem al final del programa. Us deia, bàsquet, handbol i waterpolo. Handbol ara. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Bona tarda.
El Barça ha posat un peu, no peu i mig, però com a mínim un peu a la final a 4 de la Champions a Colònia després de guanyar 29-33 a la pista del Flensburg d'Alemanya.
Sí, 4 goles de ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions. El inicio del partido fue espectacular, 2-7, clave para el equipo azulgrana encarrilar el partido con un Gonzalo Pérez de Vargas estelar, con un 60% de efectividad bajo palos y una gran labor de Ari Zein y Ben Ali en sustitución del ausente Ludovic Fàbregas. El tunecino destacó además con 8 tantos como el máximo goleador azulgrana. En la segunda parte, el Barça supo contener los intentos de cortar diferencias de los germanos para traerse esos 4 goles de renta que el técnico Antonio Carlos Ortega da como buenos.
Ganar de 4 lo hubiéramos firmado siempre antes de empezar aquí, sin duda. Hay que estar contento por el resultado, pero yo te digo que Flensburg seguro que va a buscar las vueltas al partido, cambiará la defensa, puede jugar con 7, tiene una segunda defensa alternativa con 5-1. Tenemos que barajar todas las opciones que pueden ser posibles y estar preparados.
Por cierto, la vuelta el jueves 19 de mayo en el Palau Blaugrana. Hoy se ha sorteado la final 4 de la Copa Sobal, que se jugará en Zaragoza los días 4 y 5 de junio. Los emparejamientos Barça-Logroño y Granollers-Vidasoa.
I ens vens a explicar en waterpolo que el Barceloneta s'enfrontarà al Prorreco d'Itàlia als quarts de final de la Champions.
Así es, el equipo marinero ganó 13-15 al Jadran Split y ha acabado cuarto de su grupo de Champions, por lo que se enfrentará en los cuartos de esa final a 8 al Reco italiano, que ha quedado primero del otro grupo. El Reco es el actual campeón de Europa y el año pasado eliminó a los marineros en las semifinales de la Champions. El jugador del Barceloneta, Felipe Perrone, autor ayer de 3 goles, no renuncia a dar la sorpresa.
Creo que será un partido espectacular. El Reco parte un poco más favorito que nosotros. Creo que son partidos históricos y seguramente será un partidazo. Así que nosotros ya no hablamos ni de Final Eight, hablamos de un partido con Reco y esto es nuestro objetivo. Y ahora tenemos 3 semanas para prepararnos al 100%.
La final a 8 se jugará del 3 al 5 de junio en Belgrado.
Apuntad queda. Gracias, Arias. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Gil Superstar!
Bueno, feia temps que no explicàvem una notícia com aquesta.
A veure.
Marcelo Guedes, futbolista, home, brasiler, 34 anys.
Marcelo.
Apartat de l'Olímpic de Lió i que va haver d'anar als Girondins de Burdeos. Els companys de ESPN, després d'una llarga i profunda investigació, han esbrinat els motius pels quals Marcelo Guedes va haver de sortir del Olympique Lyonnais.
Que són?
Miccionar el vestidor.
Vaja.
Riure a les xerrades de l'entrenador Peter Bosz i el director esportiu Juninho Pernambucano i llançar-se repetidament llufes davant dels seus companys de vestidor.
La paraula llufa fa temps que no l'escoltava, eh?
Doncs aquest és el motiu, segons els companys d'ESPN, pel qual Marcelo Guedes va haver de deixar l'Olympique de Lió i anar als Girondins de Burdeos.
Pel seu gest, vostè troba coherent que hagi estat així, no?
El jugador, bueno, de moment...
Fa la sensació, no? Pel sotol, la imatge...
El que ha fet és desmentir-ho tot a les xarxes socials. Bueno, tu palabra contra la mia, que diria aquell última hora...
Reial Madrid-Llevant, en passadís avui, Gil?
Que sí, que no es lesioni ningú.
Molt bé.
Molta sort a tots dos, als granotes i als blancs.
Última hora.
Ha piulat @Michel8Sánchez.
Sí.
Michel Sánchez, el tècnic del Girona. Hay que luchar juntos para tener la oportunidad de conseguir nuestro sueño. Nos quedan 3 finales. Han donat a conèixer el primer...
Tres finals i cada cop menys punts, i queden al Girona.
Han donat a conèixer en bàsquet el primer equip de l'Eurolliga, Shane Larkin, Anadolu Efes, Mike James, Mónaco, Sasha Vesenkov, Olympiacos, Walter Tavares, Real Madrid... Sí, Nico Mirotic, del Futbol Club Barcelona. Albert Oliver ha anunciat la seva retirada del bàsquet als 43 anys, estava al Gran Canària, i Chiellini marxa de la Juventus a final de temporada.
Gràcies, Gil, gràcies a tots. Recordo l'enquesta Barça al Twitter, @esportscope. Vendríeu Frenkie de Jong, sí o no? Guanya ara el sí amb el 62% dels vots. Que vagi bé. Fins demà, gràcies.